Mou-te de manera segura. Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Pendents a aquesta hora de la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha de comunicar en breu quines regions passaran a partir de dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament. Montse Manent.
De moment, l'únic que sabem és que el govern central ja ha tombat la petició de la Comunitat de Madrid per entrar en aquesta fase de desescalada el proper 11 de maig. Al marge de la decisió final del Ministeri, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha exigit avui un cop més que es publiqui immediatament el BOE que fixa les regles del joc per a aquelles regions que passen dilluns a la fase 1.
Però el que mana és el BOE. Si aquest BOE el publiquen a hores abans de que entri en vigor la normativa, doncs ja li puc dir que la preocupació, la incertesa, està garantitzada entre la societat catalana i per això exigim que així no es treballa. Així no es treballa.
Es detecta per primer cop a Catalunya i a l'Estat un gat domèstic infectat per coronavirus. Es tracta d'un felí que presentava altres patologies greus.
L'IRTA li va realitzar les proves un cop mort després de confirmar que diversos membres de la família propietària havien donat positiu. Els experts asseguren, però, que el contagi d'animals domèstics cap a humans és molt poc probable.
M1FM, Pili García.
Amb aquests són 6 els casos de gats amb coronavirus detectats arreu del món. Segons Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA Cresa, la cadena de transmissió del virus es produeix de persones cap als gats i aquests són les víctimes col·laterals de la malaltia en els humans.
Actualment no hi ha cap evidència de que els gats puguin transmetre a humans.
Aprovada la pròrroga dels expedients de regulació temporal fins al 30 de juny.
El pacte consensuat amb els sindicats i patronal, a més, estableix mesures per facilitar la reincorporació dels treballadors i en manté la protecció d'acomiadament. Ho ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
El acuerdo, insisto, siendo ponderado, desde luego, da realidad a la protección de las empresas, a la protección de los trabajadores y permite ir paulatinamente, con tranquilidad, reorientar la actividad, es decir, iniciar la transición a la nueva normalidad.
Un terratrèmol d'entre 3,6 i 3,8 graus a l'escala de Richter sacseja els municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners, a la Selva, on hi ha hagut l'epicentre.
El sisme s'ha sentit a diversos municipis de la comarca i també del Gironès i del Maresme.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Ha tingut lloc quan passaven 2 minuts de 3:45 de la tarda. S'ha notat sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès, però també àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. S'ha parlat d'una magnitud de 3,9 a l'escala de Richter. Finalment, l'Institut Geogràfic de Catalunya l'ha rebaixat a 3,6.
I en cultura, ha cancel·lat el Sonar d'aquest any per la crisi del coronavirus i anuncia un Sonar més D extraordinari al setembre.
El Festival de Música Electrònica ha anunciat aquesta tarda que posposa la 27a edició que es celebrarà el juny del 2021. L'organització està treballant ara per intentar reprogramar la majoria dels artistes que havien de participar en l'edició d'aquest estiu.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. A banda, hi haurà núvols d'evolució a punts del Pirineu i alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. La temperatura romandrà semblant o lleugerament més baixa, amb valors màxims que voltaran entre 20 i 25 graus al Pirineu i al litoral i entre 24 i 29 graus a la resta. Demà la situació meteorològica començarà a canviar, doncs espera l'arribada d'una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat arreu i la probabilitat de precipitació. De fet, fins a migdia és possible algun ruixat local i feble a qualsevol qualsevol punt. A partir d'aleshores se n'esperen de febles o localment moderats a punts del terç oest, així com del Pirineu i del Prepirineu, acompanyats localment de tempesta. Per la seva banda, diumenge la precipitació serà més intensa i abundant a qualsevol punt de Catalunya, amb una davallada important de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
CaixaBank, estem amb els que ens cuiden, els sanitaris. Participant de la mà de Vida Caixa i al costat d'altres asseguradores en la creació d'un fons per una assegurança de vida i hospitalització que els protegeixi. Perquè estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha de comunicar en breu quines regions passaran a partir de dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament. De moment, l'únic que sabem és que el govern central ja ha tombat la petició de la Comunitat de Madrid per entrar en aquesta fase de desescalada el proper 11 de maig.
Sobre la taula, diverses incògnites, la primera i més important, si finalment s'hauran acceptat o no les regions sanitàries en comptes de les províncies que preveu el pla de desconfinament. Recordem que la proposta enviada pel Departament de Salut de la Generalitat demana el pas a fase 1 per 3 regions sanitàries, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. Si finalment no s'accepten, això podria comportar un important daltabaix al territori, especialment al Pirineu, que seria el més afectat. També hi ha altres comunitats autònomes que han demanat precisament fer el desconfinament per regions sanitàries i no províncies.
Al marge, doncs, de la decisió final del Ministeri de Sanitat, que estem pendents de conèixer, com dèiem, el govern de la Generalitat ha exigit avui un cop més que es publiqui immediatament el BOE, que fixa les regles del joc per a aquelles regions que passin dilluns a la fase 1. Ho vol perquè els afectats tinguin temps d'adaptar-se i perquè quedi clar si es pot o no es pot canviar de municipi. La controvèrsia generada entre les declaracions de la Moncloa i les de l'executiu català. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'estat d'alarma restringeix la mobilitat i no permet canviar de municipi. Si no s'especifica el contrari, no es pot canviar de ciutat o poble. Això és el que defensa la Generalitat. Per tal d'esclarir-ho, el conseller d'Interior, Miquel Buch, exigeix al govern central que publiqui avui mateix el BOE.
Coi, lo de les fases fa setmanes que ho van explicar. Ja em dirà si no ho poden haver desenvolupat. I avui no ens podrien estar explicant en quina situació estaran els que diguem llum verda que passin de fase 0 a fase 1. Però el que mana és el BOE. Si aquest BOE el publiquen a hores abans de que entri en vigor la normativa, doncs ja li puc dir que la preocupació, la incertesa està garantitzada entre la societat catalana i per això exigim que així no es treballa. Així no es treballa.
Al marge del què dirà el BOE, el govern recomana no canviar de municipi si no és per treballar també a les regions sanitàries que dilluns entrin a la fase 1 del desconfinament.
Doncs precisament, mentrestant, les tres regions sanitàries que dilluns haurien de passar a fase 1 de desconfinament es van ja preparant per adaptar-se a aquesta nova etapa, tant a nivell socioeconòmic com especialment sanitari. A les Terres de l'Ebre, la regió menys castigada per la Covid-19, l'atenció hospitalària i primària recuperarà paulativament l'activitat, garantint circuits diferenciats entre pacients de coronavirus i d'altres patologies. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ja ha reobert aquesta setmana un quiròfan i a partir de dilluns se'n reobrirà un altre i així fins a assolir la normalitat. La resta de centres hospitalaris ebrencs també aniran recuperant l'activitat de consultes, preferentment de forma telemàtica. Els centres d'atenció primària secundaris de les Terres de l'Ebre també reobriran de forma progressiva a partir de la setmana vinent, tal i com ha informat avui la directora territorial de Salut, Mar Lleixà.
Però s'anirà obrint per fer activitat programada. És a dir, estos CAPs estaran tancats i les persones acudiran sota una citació prèvia, espaiada i com toca.
Així mateix, a partir de dilluns 11 de maig, si entrem en la fase 1 de desescalada, des d'atenció primària es realitzaran proves PCR a persones amb simptomatologia, encara que sigui lleu, amb l'objectiu de poder detectar ràpidament qualsevol possible rebrot del coronavirus.
També al Camp de Tarragona es preparen pel canvi de fase dilluns vinent. A Reus, l'Ajuntament reobrirà parcs i jardins ja el mateix dilluns. Atenció, però, aquesta obertura dels espais públics serà també progressiva. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Coincidint amb l'evolució del desconfinament, el pròxim dilluns, 11 de maig, es començaran a obrir els parcs públics de Reus a la ciutadania, tal com ha acordat l'Ajuntament amb el vistiplau del Comitè d'Emergències Municipal. L'obertura es farà de manera progressiva i, tal com ha explicat el consistori, es començarà per una zona al nord de la ciutat i una altra al sud, el Parc de Mas Iglesias i la plaça 1 d'octubre. Encara que s'obriran les zones verdes, les zones de jocs infantils i esportius que hi ha als parcs continuaran tancades. D'altra banda, també el pròxim dilluns, l'Ajuntament de Reus reobrirà la deixalleria municipal per a ús ciutadà.
Tot això en un dia en què els contagis diagnosticats per coronavirus tornen a superar el miler i també augmenta de nou el nombre de morts en 229 les últimes 24 hores. La meitat d'aquests nous contagis es concentren a Catalunya i a Madrid. També el nombre de morts a Catalunya s'han registrat en les darreres hores i a l'espera de les dades d'avui. 134 noves defuncions per Covid-19, 58 de les quals en centres hospitalaris. En ple període de desescalada i a punt de començar els canvis de fase, el responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, ha fet una crida molt seriosa a la responsabilitat dels ciutadans. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En aquest context de transició, Fernando Simón ha fet una crida a respectar les fases horàries i mantenir les mesures de distància social. Si no es manté la disciplina, planteja Simón, no haurà servit prou l'esforç col·lectiu dut a terme fins ara.
I jo en este caso sí que pediría, por favor, a toda la población, de todos los grupos sociales, de todas las edades, cualquier persona de este país, sea niño, sea adulto, sea mayor, cualquiera de ellos que entiendan lo que nos jugamos todos por el mal comportamiento de algunos y conseguir mantenerlo durante un tiempo más. No será mucho, pero si no lo mantenemos ahora, quizás ese tiempo se extienda más de lo que deseamos.
I Simón ha afegit que el component de salut pública que presenten les comunitats en les seves sol·licituds de canvi de fase té un pes decisiu a l'hora de prendre la decisió final.
I avui també hem sabut del primer gat infectat per coronavirus a Catalunya i a l'estat espanyol. Es tracta d'un felí que presentava altres patologies greus i que després de practicar-se-li l'eutanàsia es va encarregar a l'IRTA les proves de Covid-19, donat que la família propietària hi constaven diversos positius. Els experts asseguren, però, que la transmissió del virus continua sent d'humà a animal i que la capacitat d'aquestes mascotes per transmetre-la a les persones o a d'altres animals és insignificant. M1FM, Pili García, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Amb aquests són 6 els casos de gats amb coronavirus detectats arreu del món. Segons Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA Cresa, la cadena de transmissió del virus es produeix de persones cap als gats i aquests són les víctimes col·laterals de la malaltia en els humans.
Actualment no hi ha cap evidència de que els gats o inclús altres espècies que puguin ser susceptibles a la infecció pel SARS-CoV-2 puguin transmetre a humà. De fet, a dia d'avui es pensa que la transmissió important, fonamental, és la de humà a humà.
Ara que les infeccions pel coronavirus s'han estès àmpliament entre la població humana, és possible que alguns animals s'infectin pel contacte estret amb les persones infectades. Els estudis científics publicats fins ara apunten que els gats són una de les espècies animals sensibles a la infecció per SARS-CoV-2. També hi són sensibles les fures, bisons, hàmsters, primats no humans i, en menor mesura, els gossos.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre gran titular de la jornada és, sens dubte, aquest acord entre agents socials i govern i que ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest divendres per prorrogar els expedients de regulació temporal provocats per la pandèmia del coronavirus fins al 30 de juny. El pacte consensuat amb sindicats i patronal, a més, estableix mesures per facilitar la reincorporació dels treballadors i en manté la protecció d'acomiadament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'acord assolit manté els ERTOs fins al 30 de juny i obre la porta a allargar-los a sectors especialment afectats per la crisi. També, com ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, estableix mecanismes per facilitar la reincorporació dels treballadors com a excepcions fiscals a les empreses.
El acuerdo, insisto, siendo ponderado, desde luego, da realidad a la protección de las empresas, a la protección de los trabajadores y permite ir paulatinamente, con tranquilidad, reorientar la actividad, es decir, iniciar la transición a la nueva normalidad.
L'acord signat amb sindicats i patronal també manté la clàusula del no acomiadament durant els primers 6 mesos després de la reincorporació a la feina. Actualment, 3.400.000 persones tenen el seu lloc de treball suspès total o parcialment.
La mesura ha estat, com dèiem, acordada entre sindicats i patronal, però les pimes catalanes, la PIMEC, reclamen anar més enllà i allargar el període de validesa d'aquests ERTOs més enllà del 30 de juny. El seu president, Josep González, anuncia que les petites i mitjanes empreses i els autònoms tornen a ser els que tenen les pitjors condicions de finançament. Ho ha dit en la presentació d'una enquesta que ha fet entre els seus associats. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons les dades de l'informe presentat avui, les pimes catalanes han sol·licitat finançament per un import mitjà de 195.000 euros, cosa que representa prop d'un 10% del volum total de la seva factura. Unes petites empreses i autònoms que triguen 12 dies a rebre l'abonament dels diners i a les que els hi cobren, en alguns casos, comissions bancàries. Dades a banda, Josep González celebra que la línia d'avals ICO del govern espanyol, dotada amb fins a 100.000 milions d'euros, es faci per trams, un fet que afavoreix les pimes davant les grans empreses.
Ja es veu que els més necessitats per demanar liquiditat són els autònoms i les pimes. Les grans empreses no tenen els problemes que estan passant els autònoms i pimes i, per tant, jo celebro que es vagi fent trams.
El president de PIMEC, que ha tornat a reclamar un gran acord d'estat que permeti al país sortir de la crisi el més aviat possible, també ha demanat que els ERTOs s'allarguin més enllà del 30 de juny i ha criticat que el govern espanyol no permeti acomiadar treballadors a les empreses que n'han presentat algun.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política, Badalona convoca finalment el ple d'investidura per escollir nou alcalde dimarts que ve, a les 12 del migdia, i serà presencial. El que no se sap encara és qui es presentarà a aquesta investidura i si comptarà o no amb prou suports. De moment, les reunions de les forces d'Esquerra per promoure un govern alternatiu, el de Xavier García Albiol, encara no han arribat a un consens sobre el candidat per liderar-lo. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Guanyem va oferir ahir al PSC formar un govern ampli de progrés que estaria liderat per Dolors Sabater com a alcaldessa, però en el qual el PSC lideraria les àrees clau de l'executiu local. N'ha fet valoració de la proposta la portaveu del grup municipal de Guanyem, Carme Martínez.
Aquest és el nostre compromís i esperem que en el mateix sentit totes les altres forces polítiques es comportin i actuïn, com no pot ser d'una altra manera, amb la mateixa fermesa.
El PSC ha descartat ja la proposta de Guanyem en considerar-la unilateral i amb poca voluntat real de formar un govern d'esquerres i progressista.
No entenc que es capfiqui tant, fins i tot ara, en tenir una alcaldia honorífica, el poder pel poder, en comptes d'agafar una oferta seriosa que teixeix complicitats.
Guijarro insisteix que a Badalona li calen cares noves i que els temps del Biol, Sabater i Pastor han quedat enrere.
I a Tarragona, la Diputació destinarà 12 milions d'euros per ajudar a la reactivació econòmica dels municipis arran de la Covid-19. La mesura s'ha aprovat avui en el primer ple telemàtic de la història d'aquest ens provincial. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Entre les novetats aprovades es troba la convocatòria del Pla d'Acció Municipal, que ha ampliat el seu pressupost dels 10 fins als 21 milions per donar liquiditat als ajuntaments i sanejar les finances. A més, es donarà 1 milió més en ajuts per catàstrofes naturals com el temporal Glòria o els incendis de Ribera d'Ebre. La Diputació ha demanat també poder utilitzar el romanent per despesa pública. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha assegurat que en moments de crisi les administracions han de fer despesa. La sessió plenària ha començat amb un minut de silenci pels morts a causa del virus i reconeixent amb una declaració institucional a tot el personal essencial que ha estat treballant durant els darrers dies.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Detingut a Barcelona un ciutadà marroquí afí a Estat Islàmic en disposició de cometre un atemptat terrorista en els propers dies.
La Guàrdia Civil l'ha arrestat al districte de Ciutat Vella en una operació en col·laboració amb la policia marroquina i la nord-americana. Ara l'home passarà a disposició de l'Audiència Nacional. Segons el Ministeri de l'Interior, es tracta d'un llop solitari que responia a la crida recent d'Estat Islàmic per atemptar a Occident. Feia més de 4 anys que se l'investigava, però segons sembla s'hauria radicalitzat durant l'estat d'alarma.
Més coses. Un terratrèmol d'entre 3,6 i 3,8 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres al migdia als municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners, a la Selva, on hi ha hagut l'epicentre. El sisme s'ha sentit a diversos municipis de la comarca, però també del Gironès i del Maresme. Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Bona tarda. L'Institut Geogràfic Nacional col·loca l'epicentre a Riudarenes i ha tingut lloc quan passaven 2 minuts de 3:45 de la tarda. Nombrosos usuaris a les xarxes socials expliquen que l'han notat. A la comarca de la Selva és habitual que hi hagi moviments sísmics, però aquest ha estat d'una magnitud que s'ha pogut apreciar des de moltes altres zones. Concretament, s'ha notat sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès, però també àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. En un primer moment s'ha parlat d'una magnitud de 3,9 a l'escala de Richter. Finalment, l'Institut Geogràfic de Catalunya l'ha rebaixat a 3,6.
I en surt a la Roca del Vallès per un incendi aquest migdia a les obres d'ampliació del centre comercial La Roca Village, que no ha causat danys personals. Els bombers l'han donat per extingit unes hores després. El foc ha afectat una pila de plàstics i cables elèctrics, cosa que ha provocat una densa columna de fum. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
Era 3:15 de la tarda quan uns plàstics del nou espai del centre comercial La Roca Village han començat a cremar. L'incendi ha estat aparatós, ja que el plàstic en cremar origina un fum molt fosc. Així ens ho declaraven els bombers del poble vallesà, que han necessitat de 8 dotacions per a controlar el foc. L'origen és del tot incert, ja que encara no se'n sap si ha estat fortuït o provocat. Pel que fa als danys materials, l'estructura general d'aquest nou espai està intacta, així com la resta del centre comercial. Els veïns de la Roca tampoc han hagut de lamentar cap desperfecte, ja que el foc no ha sortit del complex botiguer. Un fum gegant que deixa 0 víctimes, però sí un gran ensurt.
Més successos encara. Una dona ha mort aquest matí mentre treballava en caure d'un tercer pis pel celobert d'un edifici d'Arenys de Mar, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident.
La caiguda ha estat des d'uns 15 metres d'altura. Quan les unitats del sistema d'emergències mèdiques han arribat al lloc dels fets, la víctima encara respirava, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona, de nacionalitat marroquina, tenia 51 anys i era veïna d'Arenys de Mar.
I a Olot, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys que ha apunyalat el seu pare de 74 després d'una discussió.
Els fets han passat dins el domicili familiar al barri de Sant Cristòfor, de la capital de la Garrotxa, segons informa la policia catalana. La víctima ha estat traslladada a l'hospital de la ciutat i no es tem per la seva vida.
En cultura, el Sónar s'afegeix al gruix de festivals que han hagut de cancel·lar les edicions previstes per aquest any, però anuncia un Sónar Més D extraordinari al setembre.
El Festival de Música Electrònica ha anunciat aquesta tarda que posposa la 27a edició i la celebrarà el juny de l'any que ve als recintes de Fira Montjuïc de Barcelona i Fira Gran Via de l'Hospitalet. L'organització està treballant ara per intentar reprogramar la majoria dels artistes que havien de participar en l'edició d'aquest estiu. Amb tot, aquest any el Sónar seguirà actiu amb la celebració d'una edició extraordinària del Sónar Més D el 18 i 19 de setembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I tot a punt a Terrassa per viure aquest cap de setmana una de les fires més esperades de l'any, encara que de forma virtual. La pandèmia del coronavirus ha obligat a suspendre l'edició d'enguany de la Fira Modernista. Amb tot, però, una trentena d'entitats de la cocapital vallesana penjaran continguts a les xarxes per commemorar la festa del modernisme. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer, bona tarda.
Bona tarda. La intenció és animar tothom a compartir diferents experiències al voltant del modernisme, fent que Terrassa i el seu llegat modernista tinguin protagonisme a les xarxes socials durant aquest cap de setmana. Fins ara, més d'una trentena d'entitats s'han sumat a la iniciativa i crearan i compartiran continguts relacionats amb el modernisme. També es proposa que la ciutadania comparteixi a través de les xarxes receptes de cuina d'època, fotografies amb vestuari modernista, objectes, personatges, pintura o música. La Fira Modernista de l'any que ve mantindrà com a temàtica principal al món de l'esport modern, els seus orígens i les noves disciplines que començaven a aparèixer a finals del segle XIX i principis del XX. D'aquesta forma es manté l'eix temàtic que havia de protagonitzar la fira aquesta edició.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona torna demà als entrenaments.
Tots els futbolistes podran participar amb normalitat, tot i que el test d'anticossos a la plantilla i membres del cos tècnic revela una vintena de casos que han passat la Covid-19. Tot i això, cap d'ells té actualment el coronavirus, per tant, demà podran iniciar els entrenaments de manera individualitzada. Un dels que té moltes ganes de tornar és l'escalenc Valeri Fernández, perquè entre la lesió, els lligaments i l'estat d'alarma a causa del coronavirus, fa 10 mesos que no juga cap partit. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Valeri Fernández havia tornat als entrenaments a principis de març després d'estar 8 mesos recuperant-se d'una lesió als lligaments i al menisc. Tenia moltes ganes de tornar a sentir-se jugador i de sobte va arribar el coronavirus que va aturar tot l'esport. Amb aquests entrebancs, Fernández fa 10 mesos que no juga cap partit oficial.
Jo crec que hagués arribat en bon estat, no? Si no hagués passat res d'això, però poder hagués sigut una mica just, depèn de com hagués succeït tot. I pensa que també em queda l'últim pas, no? Que és el de provar-me al 100% amb els companys, no? Caure al terra i veure com reacciona el genoll. Estic content, estic feliç perquè ha anat molt bé la recuperació, em sento genial. I està clar que el coronavirus a nivell personal m'ha beneficiat.
El jove jugador té ganes de que comenci a rodar la pilota.
El Barça ha fet avui la primera sessió d'entrenament després de l'aturada. Ho han fet en dos torns i dividits en tres camps d'entrenament a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. I l'Espanyol començarà la feina la setmana que ve.
I qui no té data per tornar ni permís per fer-ho són els equips de segona B i tercera.
Fins ara hi ha entrenaments individuals, només es poden entrenar els equips de la Lliga de Futbol Professional. Alguns clubs classificats pel Playoff Express demanen tornar a la feina, però ni aquesta competició ni el retorn a l'entrenada està encara autoritzat.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Jo crec que en el primer cop que em vas mirar i em vas dir el teu nom. Totes aquelles nits que vam veure sortir el sol. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel, deixant de ser fidel a tot el temps perdut. Ara que tot ha canviat, no puc deixar de pensar, vull lluitar al teu costat, sense importar-me que hi hagi al davant. Potser no serà senzill, molts reptes a superar, però sé que junts farem força i força fins al final. Avui tinc ganes de tu i d'explicar-te el que algú em va ensenyar. temps perdut, sempre que sigui viscut. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no, i el brillar dels teus ulls. I tu, buscant un tros de cel.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Pendents a aquesta hora de la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha de comunicar en breu quines regions passaran a partir de dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament. Montse Manent.
De moment, l'únic que sabem és que el govern central ja ha tombat la petició de la Comunitat de Madrid per entrar en aquesta fase de desescalada el proper 11 de maig. Al marge de la decisió final del Ministeri, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha exigit avui un cop més que es publiqui immediatament al BOE les regles del joc per a aquelles regions que passen dilluns a la fase 1.
Però el que mana és el BOE. Si aquest BOE el publiquen a hores abans de que entri en vigor la normativa, doncs jo li puc dir que la preocupació, la incertesa, està garantitzada entre la societat catalana i per això exigim que així no es treballa. Així no es treballa.
Es detecta per primer cop a Catalunya i a l'Estat un gat domèstic infectat per coronavirus. Es tracta d'un felí que presentava altres patologies greus.
L'IRTA li va realitzar les proves un cop mort després de confirmar que diversos membres de la família propietària havien donat positiu. Els experts asseguren, però, que el contagi d'animals domèstics cap a humans és molt poc probable.
M1FM, Pili García.
Amb aquests són 6 els casos de gats amb coronavirus detectats arreu del món. Segons Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA Cresa, la cadena de transmissió del virus es produeix de persones cap als gats i aquests són les víctimes col·laterals de la malaltia en els humans.
Actualment no hi ha cap evidència de que els gats puguin transmetre a humà.
Aprovada la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de juny.
El pacte consensuat amb sindicats i patronal a més estableix mesures per facilitar la reincorporació dels treballadors i en manté la protecció d'acomiadament. Ho ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
El acuerdo, insisto, siendo ponderado, desde luego, da realidad a la protección de las empresas, a la protección de los trabajadores y permite ir paulatinamente, con tranquilidad, reorientar la actividad, es decir, iniciar la transición a la nueva normalidad.
Un terratrèmol d'entre 3,6 i 3,8 graus a l'escala de Richter sacseja els municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners a la Selva, on hi ha hagut l'epicentre.
El sisme s'ha sentit a diversos municipis de la comarca i també del Gironès i del Maresme.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Ja ha tingut lloc quan passaven 2 minuts de 3:15 de la tarda. S'ha notat sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès, però també àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. S'ha parlat d'una magnitud de 3,9 a l'escala de Richter. Finalment, l'Institut Geogràfic de Catalunya l'ha rebaixat a 3,6.
En cultura, cancel·lat el Sonar d'aquest any per la crisi del coronavirus i anuncia un Sonar més d'extraordinari al setembre.
El Festival de Música Electrònica ha anunciat aquesta tarda que posposa la 27a edició que es celebrarà el juny del 2021. L'organització està treballant per intentar reprogramar la majoria dels artistes que havien de participar en l'edició d'aquest estiu.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols, alts i mitjans, que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. A banda, hi haurà núvols d'evolució a punts del Pirineu i alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. La temperatura romandrà semblant o lleugerament més baixa, amb valors màxims que voltaran entre 20 i 25 graus al Pirineu i al litoral i entre 24 i 29 graus a la resta. Demà la situació meteorològica començarà a canviar. Doncs espera l'arribada d'una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat arreu i la probabilitat de precipitació. De fet, fins a migdia és possible algun ruixat local i feble a qualsevol punt. A partir d'aleshores se n'esperen de febles o localment moderats a punts del terç oest, així com del Pirineu i del Prepirineu, acompanyats localment de tempesta. Per la seva banda, diumenge la precipitació serà més intensa i abundant a qualsevol punt de Catalunya, amb una davallada important de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents, com dèiem, a aquesta hora de la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha de comunicar en breu, així està previst, quines regions passaran a partir de dilluns vinent a la fase 1 de desconfinament. De moment, l'únic que sabem és que el govern central ja ha tombat la petició de la Comunitat de Madrid per entrar en aquesta fase de desescalada el proper 11 de maig.
Sobre la taula, diverses incògnites. La primera i més important, si finalment s'hauran acceptat o no les regions sanitàries en comptes de les províncies que preveu el pla de desconfinament. Recordem que la proposta enviada pel Departament de Salut de la Generalitat demana el pas a fase 1 per 3 regions sanitàries, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. Si finalment no s'accepten, això podria comportar un important daltabaix al territori, especialment al Pirineu, que seria el més afectat. També hi ha altres comunitats autònomes que han demanat precisament fer el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies.
Doncs a marge de la decisió final del Ministeri de Sanitat, el govern de la Generalitat ha exigit avui un cop més que es publiqui immediatament el BOE, que fixa les regles del joc per a aquelles regions que hagin de passar dilluns a la fase 1. Ho vol perquè els afectats tinguin temps d'adaptar-se i perquè quedi clar si es pot o no es pot canviar del municipi. La controvèrsia generada entre les declaracions de la Moncloa i les de l'executiu català. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'estat d'alarma restringeix la mobilitat i no permet canviar de municipi. Si no s'especifica el contrari, no es pot canviar de ciutat o poble. Això és el que defensa la Generalitat. Per tal d'esclarir-ho, el conseller d'Interior, Miquel Buch, exigeix al govern central que publiqui avui mateix el BOE.
Coi, lo de les fases fa setmanes que ho van explicar. Ja em dirà si no ho poden haver desenvolupat. I avui no ens podran estar explicant en quina situació estaran els que diguem llum verda que passin de fase 0 a fase 1. Però el que mana és el BOE. Si aquest BOE el publiquen a hores abans de que entri en vigor la normativa, doncs ja li puc dir que la preocupació, la incertesa està garantitzada entre la societat catalana i per això exigim que així no es treballa. Així no es treballa.
Al marge del què dirà el BOE, el govern recomana no canviar de municipi si no és per treballar també a les regions sanitàries que dilluns entrin a la fase 1 del desconfinament.
Doncs mentrestant, aquestes tres regions sanitàries que dilluns haurien de passar a fase 1 de desconfinament es van ja preparant per adaptar-se a aquesta nova etapa, tant a nivell socioeconòmic com especialment sanitari.
A les Terres de l'Ebre, la regió menys castigada per la Covid-19, l'atenció hospitalària i primària recuperarà paulatinament l'activitat, garantint circuits diferenciats entre pacients de coronavirus i els d'altres patologies. Però també en l'àmbit socioeconòmic la regió es prepara.
Ajuntaments com el de la Ràpita i com ja han fet altres ajuntaments catalans no cobrarà la taxa de terrasses i permetrà a bars i restaurants duplicar-ne la superfície. Tot plegat per facilitar l'adaptació dels establiments a la fase 1 de la desescalada. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
El sector de la restauració és un important actiu econòmic i turístic per a la Ràpita, una població amb 14.700 habitants que té 85 bars i restaurants i una vintena d'establiments hotelers. Davant la preocupació del sector i a les portes d'obrir dilluns i les Terres de l'Ebre passen a la fase 1, com s'ha avançat, l'Ajuntament ha acordat aplicar beneficis que alleugeixen el seu neguit i ha anunciat que no cobrarà les terrasses de bars i restaurants, permetrà que puguen duplicar la superfície als establiments que ja tenen terrasses i garantirà que tots aquells que no en tenien la puguen posar sense cost afegit. Albert Salvador és regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica.
És una mesura que des de l'Ajuntament intentem injectar
ajuts directes a aquestes activitats que estan molt afectades per la crisi del Covid, i una mesura que afecta en 70.000 euros aproximadament a l'Ajuntament.
Tot això en un dia en què els contagis diagnosticats per coronavirus tornen a superar el miler i també augmenta de nou el nombre de morts en 229 les últimes 24 hores. La meitat d'aquests nous contagis es concentren a Catalunya i a Madrid. També el nombre de morts a Catalunya s'han registrat en les darreres hores i a l'espera de les dades d'avui, 134 noves defuncions per Covid-19, 58 de les quals en centres hospitalaris. En ple període de desescalada i a punt de començar els canvis de fase, el responsable del centre d'emergències, Fernando Simón, ha fet una crida molt seriosa a la responsabilitat dels ciutadans. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En aquest context de transició, Fernando Simón ha fet una crida a respectar les fases horàries i mantenir les mesures de distància social. Si no es manté la disciplina, planteja Simón, no haurà servit prou l'esforç col·lectiu dut a terme fins ara.
I jo en este caso sí que pediria, por favor, a toda la población, de todos los grupos sociales, de todas las edades, cualquier persona de este país, sea niño, sea adulto, sea mayor, cualquiera de ellos que entiendan lo que nos jugamos todos por el mal comportamiento de algunos y conseguir mantenerlo durante un tiempo más. No será mucho, pero si no lo mantenemos ahora, quizás ese tiempo se extienda más de lo que deseamos.
I Simón ha afegit que el component de salut pública que presenten les comunitats en les seves sol·licituds de canvi de fase té un pes decisiu a l'hora de prendre la decisió final.
I avui també hem sabut del primer gat infectat per coronavirus a Catalunya i a l'estat espanyol. Es tracta d'un felí que presentava altres patologies greus i que després de practicar-se-li l'eutanàsia es va encarregar a l'IRTA les proves de Covid-19, donat que la família propietària hi constaven diversos positius. Els experts asseguren, però, que la transmissió del virus continua sent d'humà a animal i que la capacitat d'aquestes mascotes per transmetre-la a les persones o a d'altres animals és insignificant. M1FM, Pili García, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquests són 6 els casos de gats amb coronavirus detectats arreu del món. Segons Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA Cresa, la cadena de transmissió del virus es produeix de persones cap als gats i aquests són les víctimes col·laterals de la malaltia en els humans.
Actualment no hi ha cap evidència de que els gats o inclús altres espècies que puguin ser susceptibles a la infecció pel SARS-CoV-2 puguin transmetre a humà. De fet, a dia d'avui es pensa que la transmissió important, fonamental, és la de humà a humà.
Ara que les infeccions pel coronavirus s'han estès àmpliament entre la població humana, és possible que alguns animals s'infectin pel contacte estret amb les persones infectades. Els estudis científics publicats fins ara apunten que els gats són una de les espècies animals sensibles a la infecció per SARS-CoV-2. També hi són sensibles les fures, bisons, hàmsters, primats no humans i, en menor mesura, els gossos.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'altre gran titular de la jornada és, sens dubte, aquest acord entre agents socials i govern i que ha aprovat el Consell de Ministres d'aquest divendres per prorrogar els expedients de regulació temporal provocats per la pandèmia del coronavirus fins al 30 de juny. El pacte consensuat amb sindicats i patronal, a més, estableix mesures per facilitar la reincorporació dels treballadors i en manté la protecció d'acomiadament. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. L'acord assolit manté els ERTOs fins al 30 de juny i obre la porta a allargar-los a sectors especialment afectats per la crisi. També, com ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, estableix mecanismes per facilitar la reincorporació dels treballadors com a excepcions fiscals a les empreses.
El acuerdo, insisto, siendo ponderado, desde luego, da realidad a la protección de las empresas, a la protección de los trabajadores y permite ir paulatinamente, con tranquilidad, reorientar la actividad, es decir, iniciar la transición a la nueva normalidad.
L'acord signat amb sindicats i patronal també manté la clàusula del no acomiadament durant els primers 6 mesos després de la reincorporació a la feina. Actualment, 3.400.000 persones tenen el seu lloc de treball suspès total o parcialment.
La mesura ha estat, com dèiem, acordada entre sindicats i patronal, però les pimes catalanes, la PIMEC, reclamen anar més enllà i allargar el període de validesa d'aquests ERTOs, més enllà del 30 de juny. El seu president, Josep González, denuncia que les petites i mitjanes empreses i els autònoms tornen a ser els que tenen les pitjors condicions de finançament. Ho ha dit en la presentació d'una enquesta que ha fet entre els seus associats. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons les dades de l'informe presentat avui, les pimes catalanes han sol·licitat finançament per un import mitjà de 195.000 euros, cosa que representa prop d'un 10% del volum total de la seva factura. Unes petites empreses i autònoms que triguen 12 dies a rebre l'abonament dels diners i a les que els hi cobren, en alguns casos, comissions bancàries. Dades a banda, Josep González celebra que la línia d'avals ICO del govern espanyol, dotada amb fins a 100.000 milions d'euros, es faci per trams, un fet que afavoreix les pimes davant les grans empreses.
Ja es veu que els més necessitats per demanar liquiditat són els autònoms i les pimes. Les grans empreses no tenen els problemes que estan passant els autònoms i pimes i, per tant, jo celebro que es vagi fent trams.
El president de PIMEC, que ha tornat a reclamar un gran acord d'estat que permeti al país sortir de la crisi el més aviat possible, també ha demanat que els ERTOs s'allarguin més enllà del 30 de juny i ha criticat que el govern espanyol no permeti acomiadar treballadors a les empreses que n'han presentat algun.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau política, Badalona convoca finalment el ple d'investidura per escollir nou alcalde el proper 12 de maig a les 12 del migdia i serà presencial. El que no se sap encara per ara és qui es presentarà aquesta investidura i si comptarà o no amb prou suports. De moment, les reunions de les forces d'esquerra per promoure un govern alternatiu al de Xavier García Albiol encara no han arribat a un consens sobre el candidat per liderar-lo. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Guanyem va oferir ahir al PSC formar un govern ampli de progrés que estaria liderat per Dolors Sabater com a alcaldessa, però en el qual el PSC lideraria les àrees clau de l'executiu local. N'ha fet valoració de la proposta la portaveu del grup municipal de Guanyem, Carme Martínez.
Aquest és el nostre compromís i esperem que en el mateix sentit totes les altres forces polítiques es comportin i actuïn, com no pot ser d'una altra manera, amb la mateixa fermesa.
El PSC ha descartat ja la proposta de Guanyem en considerar-la unilateral i amb poca voluntat real de formar un govern d'esquerres i progressista.
No entenc que es capfiqui tant, fins i tot ara, en tenir una alcaldia honorífica, el poder pel poder, en comptes d'agafar una oferta seriosa que teixeix complicitats.
Guijarro insisteix que a Badalona li calen cares noves i que els temps del Biol, Sabater i Pastor han quedat enrere.
I a Tarragona, la Diputació destinarà 12 milions d'euros per ajudar la reactivació econòmica dels municipis arran de la Covid-19. La mesura s'ha aprovat avui en el primer ple telemàtic de la història d'aquest ens provincial. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Entre les novetats aprovades es troba la convocatòria del Pla d'Acció Municipal, que ha ampliat el seu pressupost dels 10 fins als 21 milions per donar liquiditat als ajuntaments i sanejar les finances. A més, es donarà un milió més en ajuts per catàstrofes naturals com el temporal Glòria o els incendis de Ribera d'Ebre. La Diputació ha demanat també poder utilitzar el romanent per despesa pública. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha assegurat que en moments de crisi les administracions han de fer despesa. La sessió plenària ha començat amb un minut de silenci pels morts a causa del virus i reconeixent amb una declaració institucional a tot el personal essencial que ha estat treballant durant els darrers dies.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Doncs sembla que finalment Sanitat ha acceptat que l'Alt Pirineu, l'Aran i Tarragona i Terres de l'Ebre passin finalment a la fase 1 de desconfinament aquest proper dilluns. Barcelona, l'àmbit metropolità nord i sud, Catalunya Central, Lleida i Girona seguirien a la fase 0. Com dèiem, doncs, aquestes tres regions sanitàries, l'Alt Pirineu, l'Aran, Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona entrarien dilluns a la fase 1, tal i com va sol·licitar la Generalitat. El Ministeri de Sanitat ha acceptat que aquestes tres regions avancin en el desconfinament. Finalment, segons publica el diari Ara. Barcelona, l'àmbit metropolità nord, sud, Catalunya Central continuarien en fase 0, segons aquesta mateixa informació. I d'aquesta manera, els llocs on sí que s'entraria a la fase 1 dilluns es viurien canvis substancials en la vida quotidiana. Podrien obrir els petits comerços, però no els grans establiments, perquè la mesura preveuria espais inferiors a 400 metres quadrats. És una informació, com dèiem, que publica el diari Ara i que en breu ha de confirmar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que, com dèiem, està pendent la seva compareixença en roda de premsa per informar de quines són les regions, finalment, que passarien a fase 1. Més qüestions. Detingut a Barcelona un ciutadà marroquí afí a Estat Islàmic en disposició de cometre un atemptat terrorista en els propers dies.
La Guàrdia Civil l'ha arrestat al districte de Ciutat Vella en una operació en col·laboració amb la policia marroquina i la nord-americana. Ara l'home passarà a disposició de l'Audiència Nacional. Segons el Ministeri de l'Interior, es tracta d'un llop solitari que responia a la crida recent d'Estat Islàmic per atemptar a Occident. Feia més de 4 anys que se l'investigava, però segons sembla s'hauria radicalitzat durant l'estat d'alarma.
Un terratrèmol d'entre 3,6 i 3,8 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres al migdia als municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners, a la Selva, on hi ha hagut l'epicentre. El sisme s'ha sentit a diversos municipis de la comarca i també del Gironès i del Maresme. Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Bona tarda. L'Institut Geogràfic Nacional col·loca l'epicentre a Riudarenes i ha tingut lloc quan passaven 2 minuts de 3:15 de la tarda. Nombrosos usuaris a les xarxes socials expliquen que l'han notat. A la comarca de la Selva és habitual que hi hagi moviments sísmics, però aquest ha estat d'una magnitud que s'ha pogut apreciar des de moltes altres zones. Concretament, s'ha notat totes les comarques de la Selva, el Gironès, el Marès, Oriental i Osona. En un primer moment s'ha parlat d'una magnitud de 3,9 a l'escala de Richter. Finalment, l'Institut Geogràfic de Catalunya l'ha rebaixat a 3,6.
I una dona ha mort aquest matí mentre treballava en caure d'un tercer pis pel celobert d'un edifici d'Arenys de Mar, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident.
La caiguda ha estat des d'uns 15 metres d'altura. Quan les unitats del sistema d'emergències mèdiques han arribat al lloc dels fets, la víctima encara respirava, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona, de nacionalitat marroquina, tenia 51 anys i era veïna d'Arenys de Mar.
I a Olot, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys que ha apunyalat el seu pare de 74 després d'una discussió.
Els fets han passat dins el domicili familiar. Segons informa la policia catalana, la víctima ha estat traslladada a l'hospital de la ciutat i no es tem per la seva vida. Es dona el cas que aquest no és el primer cop que el fill l'agredeix. L'Audiència de Girona el va condemnar a 3 anys de presó per disparar-li un arpó de pesca i ferir-lo al març del 2011. A més, també el van condemnar per haver agredit una parella a cops de martell a Olot l'any 2008.
El Bisbat de Lleida ha creat un servei d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals a menors i adults vulnerables per part de membres de l'Església Catòlica. Aquest servei, que posa a disposició un telèfon i un correu electrònic de contacte, treballarà de forma independent de l'estructura diocesana. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló, bona tarda.
Bona tarda. El bisbe de Lleida va signar el passat dia 30 d'abril el decret mitjançant el qual s'oficialitzava la creació d'aquest servei, que està format per 4 professionals, un d'ells provinent de l'àmbit educatiu, un del sanitari, un altre del món del dret i un altre provinent de la psicologia. Una vegada les presumptes víctimes hagin exposat el seu cas, aleshores es farà un informe al bisbe exposant quines són les accions que s'han de dur a terme. El servei treballa de forma independent, això sí, a l'estructura de la diòcesi i compta amb un telèfon, el 609-103-915, i un correu electrònic, atenciovictimesabusos@bisbatlleida.org, per tal de facilitar el contacte entre el bisbat i les presumptes víctimes.
En cultura, el Sónar s'afegeix al gruix de festivals que han hagut de cancel·lar les edicions previstes per aquest any, però anuncia un Sónar més D extraordinari al setembre.
El Festival de Música Electrònica ha anunciat aquesta tarda que posposa la 27a edició i la celebrarà el juny de l'any que ve als recintes de Fira Montjuïc de Barcelona i Fira Gran Via de l'Hospitalet. L'organització està treballant per intentar reprogramar la majoria dels artistes que havien de participar en l'edició d'aquest estiu. Amb tot, aquest any el Sónar seguirà actiu amb la celebració d'una edició extraordinària del Sónar Més D el 18 i 19 de setembre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I tot a punt a Terrassa per viure aquest cap de setmana una de les fires més esperades de l'any, encara que de forma virtual. La pandèmia del coronavirus ha obligat a suspendre l'edició d'enguany de la Fira Modernista. Amb tot, però, una trentena d'entitats de la cocapital vallesana penjaran continguts a les xarxes per commemorar la festa del modernisme. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer, bona tarda.
Bona tarda. La intenció és animar tothom a compartir diferents experiències al voltant del modernisme, fent que Terrassa i el seu llegat modernista tinguin protagonisme a les xarxes socials durant aquest cap de setmana. Fins ara, més d'una trentena d'entitats s'han sumat a la iniciativa i crearan i compartiran continguts relacionats amb el modernisme. També es proposa que la ciutadania comparteixi a través de les xarxes receptes de cuina d'època, fotografies amb vestuari modernista, objectes, personatges, pintura o música. La Fira Modernista de l'any que ve mantindrà com a temàtica principal al món de l'esport modern, els seus orígens i les noves disciplines que començaven a aparèixer a finals del segle XIX i principis del XX. D'aquesta forma es manté l'eix temàtic que havia de protagonitzar la fira aquesta edició.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona torna demà als entrenaments.
Tots els futbolistes podran participar amb normalitat, tot i que el test d'anticossos a la plantilla i membres del cos tècnic revela una vintena de casos que han passat la Covid-19. Tot i això, cap té actualment el coronavirus i, per tant, demà podran iniciar els entrenaments de manera individualitzada. Un dels que té moltes ganes de tornar és l'escalenc Valeri Fernández, perquè entre la lesió i els lligaments i l'estat d'alarma fa 10 mesos que no juga cap partit. Pel que fa al Barça, avui ha fet la primera sessió d'entrenament després de l'aturada. Ho han fet en dos torns i dividits en tres camps d'entrenament a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. I l'Espanyol començarà la feina la setmana que ve.
I qui no té data per tornar ni permís per fer-ho són els equips de segona B i tercera.
Fins ara, i amb entrenaments individuals, només es poden entrenar els equips de la Lliga de Futbol Professional. Alguns clubs classificats pel Playoff Express demanen tornar a la feina, però ni aquesta competició ni el retorn a entrenar està encara autoritzat. El que sí es coneix és el sistema de competició en el Playoff Express. En cas d'empat en les eliminatòries, en la lluita per pujar a segona A, hi haurà pròrroga i penals, i per ascendir a segona B, en cas de taules, passarà a ronda l'equip amb millor classificació i puntuació a la Lliga.
Abans d'acabar, a partir de dilluns, recordem, a Catalunya només passaran a la fase 1 del desconfinament les tres regions sanitàries que havia demanat el Departament de Salut. Són les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Ho ha anunciat el ministre Salvador Illa a la reunió telemàtica que ha mantingut aquesta tarda amb els representants de les comunitats autònomes. Els detalls els ha d'explicar en uns minuts en roda de premsa. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El programa Bosch Hot. Després de l'exitós programa Vostok, els soviètics van llançar el seu segon programa espacial tripulat, el Voskhod, entre 1964 i 1965. Aquest programa només va tenir dues missions tripulades. Els seus objectius principals eren preparar les naus i els homes per fer un futur viatge a la Lluna. Els coets eren una mica més potents que els seus predecessors Vostok, però la càpsula on viatjaven els astronautes era la mateixa. Ara, però, es van adaptar perquè viatgés més d'una persona, tres en el primer vol i dues en el segon. El 12 d'octubre de 1964 van enlairar-se la Voskhod 1. primera vegada estava tripulada per tres cosmonautes, Fyodor Titsov, Komarov i Yegorov. Va fer 16 òrbites al voltant de la Terra. No cal dir que estaven encaixats a la càpsula sense cap possibilitat de moure's gens. I el 18 de març de 1965 es va enlairar la Voskhod 2. En aquest cas, només era tripulada per dos astronautes, Belayev i Leonov. Va fer 17 òrbites a la Terra i va estar 26 hores en vol. El més destacat va ser, però, que Alexei Leonov va realitzar el primer passeig espacial de la història. Va estar 20 minuts fora de la nau, subjectat amb un cable, i al tornar a la nau va tenir greus problemes. Per poder sortir a l'espai exterior, la càpsula duia un tub acoplat a la porta per facilitar l'entrada i la sortida de l'astronauta. A més, el sistema de reentrada automàtica va fallar i van haver de fer-ho manualment. El resultat final és que van aterrar molt lluny del lloc previst. Van anar a parar als Urals. Allí van passar dues nits abans no els van rescatar. Després d'un vol espacial amb un passeig especial, els dos cosmonautes van haver de sobreviure durant dues nits a la Terra.